Gran vida, els butlletins informatius tornen a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Continuem endavant les 10 del matí, 5 minuts. Això és La Gran Vida, IB3 Ràdio, en Marga... si ho diré? En
Marga Cifra.
Per què me surt Crespí?
No ho sé, perquè deus conèixer una Marga per Crespí.
Marga Cifra en el control tècnic, sí, en Juan Mimàs a segona veu i un servidor Miquel Àngel Arizan, tot vosaltres, fins a les 11 i demà fins a les 12. Això és La Gran Vida, com vos deia, programa número 27 ja de la nova temporada.
Si hi ha una Marga Crespí que mos estigui escoltant, que mos telefoni.
Que mos telefoni.
I exacte. Fem una xerrada també.
9-7-3-9-9-0-0.
També, exacte. I així és una forma de dir podeu participar en el programa.
Bon, anem en teràpia de parella, na Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Ja teniu els regals de Nadal i els regals a la vostra parella. Com triem el detall perfecte sense morir d'estrès? Millor donar pistes o sorprendre de tot a la nostra parella?
M'encanta aquest tema.
I si arriba el moment de desembolicar i...
Una cosa de locos, com diries a Miquel Àngel, i és vera, el moment de fer regals a sa parella perquè un padrí o un fill... Tens tot l'any per pensar-ho, però en sa persona que convius i en sa persona que estàs de vora, com ho feim?
Jo, vol que te conti, antes de donar pas a la Teresa Ramos, quan he tingut parella, com ho faig? Som tan maniós, que mos ho deim. O sigui, jo demà, què te fa falta, carinyo meu, perquè jo t'ho reial aquest Nadal. M'ho diu i jo li reial el que li fa falta. I així, no, així m'havia problemes, perquè som molt mal regalador.
Sí, i d'allò se m'ha fotut el cotxe, vull dir, des d'aquí vull enviar un SMS.
Què té que veure això, són els regals?
Jo necessito un regalo per arreglar el cotxe.
Necessito tot bé.
I no, això és un bon regalo. Se pot regalar dos bé?
La teva parella? Te pot regalar dos bé la teva parella?
Aquesta és molt bona. És ètic que la teva parella t'ajudi?
Teresa Ramos, bon dia.
Muy buenos días.
Has visto que nosotros dos nos hacemos una paja mental.
Ya está.
Y arreglamos el mundo.
Ya veo que muy bien introducido el tema. La verdad que cada persona recibe la Navidad de una manera diferente, ¿no? Algunas personas la sienten como un momento maravilloso de conectar en la pareja con ilusión y fuegos artificiales.
Sin embargo,
hay otras personas, pues como decías esta mañana, ¿no? Pues un poco más, con más desidia, con estrés, incluso un bloqueo, ¿no? A causa de las experiencias vividas, sobre todo en la infancia, que eso es lo que nos queda luego.
No lo había pensado, es verdad.
Normalmente...
La infancia te marca.
Como la llamamos, pues eso, o como después queramos reconstruirla, pues hará que tengamos un tipo de Navidad u otra. Porque también, aunque nos haya pasado la infancia, la mayoría somos ya adultos para volver a hacer una renavidad como uno quiere, o por ausencia, o porque te gustó mucho como era. Una parte muy importante que habéis dicho es que se puede hablar abiertamente de este tema.
Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo. Creo que es la parte también más cómoda, más fácil, y creo que es aquella que no te va a dar complicaciones.
Bueno, siempre y cuando se llega a un consenso, porque tú decías de hablar con tu pareja, pero para decirle dime lo que quieres. Pero puede ser que tu pareja diga no.
Cariño, este año qué te hace ilusión, es la frase que yo utilizo.
Pero puede, por eso es muy importante hablar las expectativas que cada uno tiene de los regalos de Navidad. ¿Qué nos hacemos por Navidad? Y para ti, ¿qué fechas más importantes? Sobre todo para aquellas parejas que hace poco que se conocen. ¿Qué prefieres? ¿El 24 por la noche? ¿El 25 por la mañana? Tú eres más de Reyes. Todo eso es importante hablarlo. Y conversar sobre las expectativas navideñas, aunque pueda parecer poco romántico, porque quizá podemos hablar y tener pactos, ¿no? Sobre el presupuesto, el tipo de regalo, la priorizar experiencias o incluso no regalar. Hay que tener en cuenta que recordar que el regalo no define la relación, es un símbolo, No es una evaluación de uno cuánto quiere al otro, ni cuánto tiene más que destacar uno por el otro. ¿Cuál sería el regalo más apropiado para regalar? Una vez que ya hemos decidido que vamos a regalar, la pregunta que nos podíamos hacer es cómo quiero estar presente en la relación durante estas fechas. Y el regalo apropiado es aquel que surge de la mirada de nuestra pareja, de las necesidades, de los momentos compartidos. Entonces es difícil tener un buen regalo fruto de la improvisación.
Ajá.
Como la mayoría de las cosas buenas, pues debe llevar su tiempo, observar y fijarse durante un tiempo de aquellas cosas que nuestra pareja ha verbalizado. Por ejemplo, ahora Juan me decía el coche, ¿no? Pues una coñita.
Normalmente, una coñita, pero directa.
Si el pacto es económico de un precio u otro, pues se podrá solventar o no se podrá solventar, o incluso si eso lo vives como un regalo de Navidad o no. Que tu pareja te dice, uy, he visto tal obra de teatro que la van a anunciar. Pues,
ojo,
pues,
ojo.
Ahí ya. Tienes un regalo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ay, han salido las estrellas Michelin de Baleares. Ups.
Otra pista más.
Pues eso nos lo va dando, ¿no?
¿Pero una o todas?
Una, depende del presupuesto.
También
podemos aprovecharlas para todo el año, ¿no? Podemos ir escalonándolas, no vamos a hacerlo todo el...
Pero como Navidad es ahora.
Sí, pero... vamos cogiendo alguna idea que nos pueda parecer o podemos complementarla, ¿no? O un plan que conecte con ese sueño que tu pareja tiene pendiente, ¿no? Hacer ese viaje que estaba pendiente, esa actividad, pues vamos a aprovechar las Navidades como tú dices. El mejor regalo es aquel que favorece la relación de experiencia, de intimidad, de tiempo. Y este regalo suele ser el que perdure más en el tiempo y en la sensación de recuerdo. Hay en el mercado cupones de pareja, de talones, de vales canjeables. Los puedes hacer tú mismo, si eres un poco manitas, también te puedes hacer tus vales.
Muy buena idea.
Plataformas de experiencias para elegir en internet, viajes, spas, cenas, ya está todo preparado. Un libro que recomiendo es de Esverena Mallorca, de varios autores.
Esverena Mallorca.
Que te haces una ruta,
okay,
con tu pareja, ¿no? Pues durante todo el año para disfrutar. Un álbum de cromos, si eres de los que coleccionabas cromos, pues de tu...
No, no lo veo yo. No.
Bueno, pues como algo también pensaba.
Lo veo más infantil.
Pero hay parejas jóvenes que les puede ir,
sí,
también bien, ¿no?
Sí.
El del recuerdo. O el álbum, ¿te acuerdas de la película Up de la pareja de viejecitos que se va el hombre,
sí,
con el globo?
Con el globo.
Pues ella le regala al final de la vida un álbum, ¿vale? Y este libro se puede comprar, que es el libro de nuestras aventuras, ¿no? Entonces,
okay,
puedes aprovechar para hacerlo. Aunque cualquier regalo material que hagamos, si tiene además una emoción, también puede ser un regalo. Por ejemplo, puedes crear expectativas con pequeños detalles, adelantos durante los días previos de dar el regalo, o incluso regalar un objeto material, por ejemplo, una manta, pero con una nota. Y que la nota ponga, pues esta manta te acompañará en los días fríos para que sientas que estoy a tu lado.
Qué,
¿no?,
bonito.
Entonces, todo esto que demos con un poco de emoción, pues va a hacer que perdure mucho más el regalo. Y lo esencial es que el regalo diga, te veo, te escucho y pienso en ti. ¿Vale? Voy a contar una...
Es una manera metafórica.
Exactamente,
decirlo.
Es decir, estoy aquí. Voy a contar una anécdota, como
venga,
dice David, que eso hace que nos acordemos, ¿no?
Exacto.
Pues tengo una amiga que durante un tiempo pues estuvo con una alimentación con restricciones. Le quitaron lo que llaman los venenos, ¿no? Fuera azúcar, leches, ni harinas, ni gluten. Y su pareja de ese momento va y le regala una caja de bombones. Ahí, que por supuesto tenía todos esos ingredientes que en ese momento no está. Ese sería un ejemplo de mirada, ¿no? De no tener la mirada en ningún sitio sin tener en cuenta eso. Y hay algunos regalos que puede que no sentar muy bien.
Exacto, los regalos pesaditos.
Exactamente. Sobre todo son regalos porque son regalos no pedidos, ¿vale? Como hemos dicho, el regalo tiene que llevar el mensaje claro. Te veo, te escucho y pienso en ti. Entonces, ¿qué mensajes puede haber que no tengan? ¿Qué regalos puede haber que no tengan este mensaje? Pues el regalo que haces cuando habéis acordado que no se va a hacer regalo, porque la otra persona puede sentirse culpa.
Es muy feo.
Entonces,
es
si habéis pactado que no, pues es que no hay mucho menos hacer un súper regalazo que ya se salga de madre,
fatal.
Porque la otra persona se puede sentir muy ofendida. Regalos que son más para ti que para la otra persona.
Ay, los llamados regalos egoístas.
O para la casa.
Ahí vamos a ir con los de la casa. Pues los que son más para ti que para otra persona, por ejemplo, esa camiseta de tu partido de deporte, más que el de la otra persona, sin tenerlo en cuenta, ¿no? Los regalos que creen falsas expectativas o envuelto en bolsas que causen confusión. Por ejemplo, que te regalen una piedrecita de cristal dentro de una caja de joyería que parece más un anillo que otra cosa y lo has aprovechado la caja, puede causar confusión y puede hacer que no sea muy agradable recibir.
Vale, hay que tener poco gusto para hacer este tipo de regalos.
Poco gusto, ¿verdad? No. Hay gente que...
Poca sensibilidad.
Exactamente. Poca sensibilidad. Hay gente que no lo hace...
una cajita de anillo, un papel bolicat, que digui, vale por una raqueta de pádel.
Sí, pues hay gente que, bueno, aprovechando para tal, lo tenía por aquí. Entonces, por eso digo que el buen regalo lleva su tiempo para que no caigamos en estas cosas. Como muy bien decía, los regalos de funciones para la casa no pedidos, porque puede ser que tú los pidas. Entonces, ahí no habría pues un robot aspirador, una plancha. Aunque yo tengo que decir que una Thermomix siempre es un buen regalo, aunque no se pida.
No lo he utilizado, mai, no me agrada. Yo
tampoc. Però bueno, fans de les Thermomix con Teresa Ramos.
Sí, yo creo que no soy tanto como me gustaría, pero creo que no es un mal regalo. Títulos de libros que ridiculicen, por ejemplo, Cocina para torpes o que eso lo que te hace es que, sobre todo...
Mi pregunta es, ¿hay gente así?
Sí, me pagaron regalo, me faltan horas y me sobran gilipollas. Está bien, es libro.
Estamos hablando de regalos improvisados, que vas a la primera tienda que hay, coges lo que te parece que puede ser un poco de humor y no tienes en cuenta la mirada de la pareja.
Yeah.
O que te puede parecer muy gracioso a ti, pero no te das cuenta del contexto. Yeah. Porque en muchas ocasiones no lo das en particular a tu pareja, sino que lo das delante de más gente.
Uh-huh.
Entonces, por eso hay que tener cuidado, por ejemplo, con los regalos eróticos, que es un clásico, pero que también es un tema muy, muy sensible. ¿Vale? Porque te invita al juego el regalo, te invita al juego, pero no a la presión tampoco. Y delante de la gente puede ser que no te guste. Los bonos de ofertas para algunos especialistas, por ejemplo, que ahora hay bonos para una sesión por una psicoterapia, para un dietista. Puede hacer que...
Puede ser un insulto. ¿Eh?
Seguro que hay otras formas de prestar cuidado que no sea en estas fiestas. Y
sí,
luego...
Si a mi pareja le regalo un bono para el dietista, la estoy llamando gorda.
Sí, o sobre todo por eso. Son regalos que a lo mejor si nos lo ha pedido no hay dificultad. ¿Vale? Pero cuando lo estás diciendo directamente, por ejemplo, con otros regalos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Cosas que pueden implicar juicio. Regalar ropa de tallas únicas cuando la persona no tiene un tallaje estándar. Lote de cremas antiarrugas, que te regalen maquinillas de afeitar, una báscula, un vale para una sesión de maquillaje, un personal shopper, o un vale para una depilación,
bueno,
de láser.
Un momento, una sesión de maquillaje a un personal shopper, es guay. ¿Este
sí,
regalo?
Pero lo estás diciendo.
Si está pedido.
Maquillate.
Si está.
Es decir, si el regalo está. Si tú lo has solicitado, a mí me apetecería tener una sesión de una personal shopper. Genial. Pero si tú no lo has pedido y además no está dentro de tu parámetro.
No es guay.
Puede ser a la otra persona que no. Es mejor tantear previamente. Vamos a regalar este regalo a una compañera.
A ver qué tal cojea.
Sí, por ejemplo, a un amigo me dijo, vale para una depilación láser espalda incluida. ¿No? Entonces, pues son tipos de...
Y ten conducta, regalos en los profes.
Bueno, eso podemos hacer un tema aparte.
No me desesperes, guarde los profes por un otro día, por favor.
Comodín.
¿Y qué hacer si no nos gusta el regalo? No, pues algunos regalos puede que no nos gusten y nos genera pues decepción, incomodidad, como hemos dicho, como los juguetes eróticos, una confusión, ¿no? De a qué me viene esto, o una vergüenza por no sentir lo esperado. Si un regalo no te gusta, no haremos drama, ¿vale? Y también podemos verlo como una oportunidad de conocernos más. ¿Qué hacemos cuando recibimos ese regalo que no nos gusta? No vamos a reaccionar impulsivamente, respiramos. Y vamos a intentar al principio utilizar situaciones de evasión. Venga, vamos a por el siguiente regalo. ¿Alguien quiere una taza de té? Yo sí, ¿vale? E intentaremos hablar de ello lo más tarde posible, a ser posible al día siguiente. ¿Pero te ha gustado? Sí, luego lo miro bien, ¿no? Como que tu emoción se vaya rebajando.
Pero dejando caer, así como con evasivas, de que no te ha gustado.
Bueno, lo que no podemos decir, sí, me ha encantado, y al día siguiente tener la conversación. Pero
exacto.
Sí podemos decir frases de, bueno, luego lo miro bien, luego me lo pruebo, luego tal. Ahora es que no estoy yo concentrado con el tema. Y después hablarlo tranquilamente, intentando no hablar de no me ha gustado, sabía que no acertaría, si es que siempre es igual. daremos el agradecimiento, ¿no? Pues muchas gracias por el regalo, seguramente te llevo mucho tiempo encontrarlo, y ofrecer la oportunidad de cambiarlo. Es posible que lo podamos cambiar, es posible que vayamos los dos juntos a cambiarlo, y seguramente será una experiencia maravillosa y ganaremos mucho en la confianza con la pareja.
Una experiencia siempre muy agradable es tenerte en nuestro programa. La semana que viene más y mejor.
Muchas gracias.
Hasta luego. Teresa Ramos. Teresa Ramos, arribem a les 10 i 18 minuts. Moment, he d'anar a fer una passejada per Menorca.
Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Vamos, la Fira de Nadal escalfa ja l'ambient nadalenc i significa l'inici de les activitats del programa de festes.
Na Clara i Mamí és en directe des de la plaça de la Constitució. Ja li poden demanar. Quin és l'ambient en aquesta hora del dia? Bon dia.
Molt bon dia, Ido. Ambient nadalenc aquí a la plaça de la Constitució, just davant de l'Ajuntament, en aquest segon dia de fira ja, perquè la fira va inaugurar ahir cap vespre. Estarà aquí tot el cap de setmana aquest pont llarg de la Constitució, i jo ja sabeu que m'encanta passejar, i passejant per aquí, perquè la fira està aquí a la plaça de la Constitució, també hi ha paradetes a les Moreres, i passejant per aquesta fira, que d'aquí una estona ara xerrarem amb les persones que hi han aquí amb els productes que hi ha a la fira, m'he trobat a un cuiner molt reconegut, un cuiner molt estimat a Menorca, que d'aquí una estona, a les 12, fa una demostració gastronòmica aquí al costat, en el claustre del Carme. José María Borràs, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
En José María Borràs ha estat nomenat nou ambaixador de Menorca, Regió Europea de Gastronomia 2022, i millor cuiner jove d'Espanya i Portugal, que vas guanyar el concurs de San Pellegrino.
Sí, l'any passat. Sí, sí.
Com va anar tot plegat?
Molt bé, molt feliç, anem fent poc a poc cada any una passeta endavant. I, bueno, res, avui toca cuinar amor, feliços, sempre, bueno, saber o bon un bé, no?, i a bon un vol arribar. I res, feliç de ser aquí.
Amb només 26 anyets, acumules uns quants reconeixements entre els 15 millors cuiners del món, i a més estàs dirigint el teu propi restaurant aquí ara, dins l'hotel Morvedre Nou, que també en té uns quants de reconeixements ja.
Sí, enguany ha sigut el primer any i, bueno, ha sigut una molt bona arrencada. Ja duiem un backstage de treball ben fet en l'antic restaurant que portàvem, però, bueno, volíem donar una passa pendant, volíem donar una empenteta, no?, a emprendre amb el nostre projecte personal junt amb el grup d'hotels Anua i, bueno, res, a Morvedre Nou, dins de molt de vora de Sant Joan de Missa, a Ciutadella, pues, hem obert aquest petit espai de 6 taules on fem que aquests somnis d'un jove xef que vol, bueno, vol cuinar a Menorca amb tota la responsabilitat i amb tota l'amor que pugui amb el seu equip, pues, es faci realitat, no?
I d'un jove xef que d'aquí res, d'aquí una horeta i mitja, més o manco, et trobarem en aquesta tercera edició del Show Cookings que organitza la Fundació Foment del Turisme de Menorca, i com a ambaixador de Menorca ets el que obre aquests Show Cookings, que són per tots els pobles de l'illa. Avui comença Mo, i t'he agafat en quin moment? Que està, com ho dus amb la preparació?
Jo aquestes coses m'agrada fer-les el més aviat possible, o sigui, en el moment perfecte, i si anem a fer unes bones pilotes de peix, això és bo fer-ho al moment, no?
Pilotes de peix, Tenim de menú a les 12?
Sí, bueno, a la nostra manera, no? Però sempre amb el producte d'aquí, en aquest cas de la peixateria de Mo, i que el vam agafar ahir. Bueno, no el vaig agafar jo, vaig anar allò a la pescaderia.
Anava a dir, també a la mà.
No, que en aquest cas no, però... Però, bueno, el vam agafar, i ara, pues, és millor fer-ho al moment, fer un bon brou de peix, tal i qual, i després ho posarem sempre a la nostra manera, que és un poc disruptiva.
Així que dos matí de preparació, José María?
Sí. Bueno, poquet.
És el que necessita preparar aquestes pilotes de peix de roca en diferents textures, que faràs ara a les 12 en el claustre del Carme.
Ens veiem allà a les 12, molt feliços de ser amb la gent de Mo, que, bueno, al final jo sóc maonès de tota sa vida, voy y vengo por todos lados, però no hi ha que oblidar d'on ve, no?, i on vol estar.
Com estan ara mateix les pilotes? Estàs mig preparant-te a casa teva?
Bueno, sí, com visc aquí, com visc en el centre de Mor, pues, i és en el claustre, pues, que millor que fer-lo al moment. I ara, pues, res, la fregirem i direm com se mi sempre has feta i davant de tots pues, farem una petita demostració de com fer-les, que segur que molta gent sap com fer-lo, però bueno, nosaltres li donem un toc un poc especial.
Bé, si qualque cosa van destacant tots els jurats dels concursos que et presentes des de fa anys és la teva creativitat en els fogons.
Bueno, no s'agrada imaginar. La segona persona, tal vegada, és bo i dolent, no?, perquè està xerrant amb jo i tal vegada, no sé, m'he anat i no t'estic escoltant. però bueno, intento que no se note mucho.
I d'escolta'm, ses pilotes les has de posar a fregir ara?
Sí, sí, sí. Voy ya corriendo y...
Corre, idò. A les 12 mos veiem en el claustre del Carme, mo.
Allà serem.
Que vagin molt bé aquestes pilotes, igualment.
I després.
Idò, en José María Borràs, que fa una passatgedeta per Mo, i per aquí tenim una vintena de parades que arranquen aquest segon dia de mercat amb ganes ja de que sigui Nadal. Cristina, com estàs?
Bé, molt bé, moltes gràcies.
Què fas tu, Cristina, vam?
Jo, pues, faig cosmètica natural, sabons, xamputs sòlids. M'agrada fer-ho tot amb plantes d'aquí de Silla. Bueno, sa mamà viu al camp i planta allà ses meves plantetes i després jo els recolec, els pulveritz i els empro amb el sabó, amb el xampú o amb ses cremes.
Quan fa que vas començar a fer aquests sabons artesanals? Quina oloreta que fa, per cert.
Gràcies. Pues vaig començar com a hobby en el confinament perquè mos havien d'entretendre, havien de fer alguna cosa i vaig aprendre a fer una tècnica nova. I és com una droga, perquè quan saps fer xampú, sabó, vols fer xampú, després vols fer cremes i, bueno, hem d'anar ampliant sempre els coneixements.
I has anat ampliant producte. Tenim sabons de calèndula, de karité, de cafè, fins i tot, amb aloe vera i amb uns colors preciosos.
Sí, la veritat és que m'agrada donar-li el toque personal, no? Una decoració o un lo de damunt... I emprant sempre aloe vera de Menorca, és cafè no, a Menorca no n'he trobat, si qualcú sap que algú que em faci, però no, llet fresca d'aquí de Silla també, la camamila i la calèndula els tinc sembrades a casa mamà, la mel també, he trobat un apicultor que m'aven la mel per poder emprar la mel d'aquí de Silla.
I com es fa un sabó? Fas tallers?
Sí, bueno, aquest any, aquest hivern m'he començat a introduir amb els tallers. No era algo que entrés dins la meva ment, però la gent m'ho demana i he començat a fer tallers. Vaig fer un taller de sabó per adults en el qual la gent va veure, no?, com se convertia la mescla d'oli, aigua i sosa càustica en un sabó. I he fet també una vegada tallers per fiats en sabó de glicerina, perquè, clar, amb els fiats no se pot emprar sosa càustica.
Bueno, la sosa càustica s'ha d'anar ben preparat i s'ha de fer amb molta consciència dins el teu taller. Imagina que tens tot a punt.
Sí, tant, avant. Les precaucions és el primer que mos posem abans de començar l'elaboració, perquè un descuit pot ser un accident molt greu.
Bueno, Veles, també tens espelmes de massatge i tens també productes facials com Samús, que també ben hidratant, però aquests dies de fred va beníssim.
Oh, sí, va molt bé, és hidratant, regenerant, és cicatrisant, és que a tothom li agrada molt, la gent que el prova repeteix.
I demà anava a la inauguració ahir, Cristina?
Sí, molt bé, vam tenir el senyor de Saxo, que no sé com es diu, però m'encanta.
Perquè hi ha activitats culturals també, perquè la gent, per animar l'ambient i perquè la gent vengui cap aquí a passar una estona.
Sí, també hi va haver jocs aquí per a fiets, jocs de fusta.
Fantàstic, així que un ambientàs fins dilluns.
Fins dilluns a vespre.
I de tothom que vengui cap aquí. Gràcies, Cristina.
A vosaltres.
I al costat d'Anna Cristina tenim els amics de Es Bosc, perquè, clar, això és una fira dedicada en els productes de Nadal i si qualque cosa hi ha en els productes de Nadal són ses poncetias. Com està aquest senyor? Bon dia, entregant poncetias.
Molt rebé, sí, aquí estem.
Que ja n'has venut qualcuna?
Sí, mira, bueno, i m'ha dit que aquesta és la tercera. Que
aquesta és la tercera i heu obert a les 10?
Sí, exacte. I aquesta jove, a part, se'n va carregada. Però
aquesta jove se'n va molt carregada. Escolta'm, t'emportes moltes coses, eh?
Bueno, regalos, detalls per sa família.
Per qui són aquests detallets que has comprat, vam?
Pues per casa, per mo mare, i aquest és de mon pare, que li regala a mo mare, també.
Però ton pare, que està aquí?
Sí, està allà amb el meu nebot.
Ah, bueno, que no vegi ta mare el regal, eh?
No, mo mare no hi és.
Ah, sa mamà no hi és. I què els hi has comprat? Poncetias?
Sí, és la típica planta de Nadal que li regalam cada any i després hem comprat dos rams també així nadalencs que fan decoren sa casa.
I de decorar sa casa, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu, adéu.
Gràcies, que vagi molt bé.
Aquí en Es Bosc és això, és decorar sa casa i fer aquestes regals de rams i de poncèties tan típiques de Nadal, aquesta flor vermella que tens preciosa.
No, nosaltres es pont és que obrint sa porta és Nadal i no podem obrir sa porta de Nadal sense tenir alguna mica de natura dins casa. Rams aquests ja són rams que fem nosaltres, que venen amb una sèrie de productes que, o de plantes que tu et pots deixar secar i deixes secar a casa i ja te perfuma tota la sala d'estar o centrada de casa. I, bueno, sa poncètia, no hi ha res que no coneixem. Veure una poncètia dins casa és que ja s'atraques Nadal.
És que ja tenim es Nadal aquí. Escolta'm, per aquells que encara no ho sàpiguen, poncètia és una planta que si la saps cuidar, te pot aguantar anys. Jo en tinc una que potser fa 5 anys, que és a casa nostra.
Exacte, la poncètia és molt fàcil de cuidar. Nosaltres el que diem, com menys te la mires, millor per ella. Necessita un lloc que tingui llum, que estigui fora d'una font de calor, no la pots demanar al radiador, i no te passis d'aigua. El millor indicador per regar és tocaró. Si està una mica humida, no la regam. I només regam quan estigui a la terra ben eixuta. Una poncètia pot durar molts anys. Inclús, si la sembressis de fora, se pot fer un arbust de fins a 4 metres. És originària de Mèxic i, clar, són arbustos, aquestes plantes.
Són arbustos que es poden fer molt grans. A vegades passa que una poncètia després de Nadal pot ser que perdi ses fues i pensis que s'ha mort, però no és així.
No, per res. O sigui, si has posat així, ha passat molta calor, la pots podar, li lleves ses fues més lletges, però les deixes cuidar, la pots un lloc en claredat, tornarà a brotar, es sortirà, es posarà verd i pot ser una planta que està verda durant tot l'any.
Idò, moltes poncèties per aquest Nadal.
I tant, i veniu en Es Bosc, per suposat.
Clar que sí, en Es Bosc no només tenen poncèties, que tens també bolles per sabre i un poquet de tot.
Hi ha de tot, per sa casa, tenim tota sa decoració que necessitis per aquest
Nadal. Molt sa per si has de fer un pessebre.
I tant, tot el que pugui fer falta per Nadal, saps que ho pots trobar en altres.
Escolta'm, aquest arbre d'allà, que és que ha nevat a Menorca.
Va fer guineu, com a molt, va fer guineu. La van guardar dins potets i l'hem guardada per posar-la en els arbrets nostres.
Idò, arbrets també per aquells que vulguin començar a decorar es Nadal. Moltes gràcies, bones festes.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del dia. La veritat és que ja comença a haver-hi molta gent, ambient nadalenc, ambient d'alegria i festa per totes aquelles persones que venguin a passar aquí aquests dies de pont a fer una volteta. I atenció, perquè aquí a Mo, demà dissabte, no, avui és dissabte, a les 6 del vespre venen els llumets a inaugurar i encendre les llums de Nadal. Així que un plan meravellós per sa família aquí a aquest dissabte de Mo.
Pues claro, ay mami, moltíssimes gràcies per passar amb nosaltres i disfruta d'aquest cap de setmana llarg.
Oh, sí, jo el gaudiré molt, estic esperant els llumets des de fa estona ja.
Una ferrada ben forta, adeu-siau.
Gràcies.
Que vagi molt bé, m'aquest aquí comprant una poncètia.
Molt bé. 10 i 31 minuts, continuem.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Seguim a la Gran Vida. Vos he de dir que abans d'aquesta secció, com us presenten sempre en Sergio i en Mateu, de cinema, vos hem d'explicar un poquet també cosetes d'aquest sector, que sempre van bé. Mireu, les plataformes domèstiques han alterat els hàbits, la inflació en creix costos, és vera, cada vegada és més difícil o més car anant als cines, però també en el sector li costa molt omplir les butaques, tot i que pot haver un èxit puntual de grans estrenes. Però realment, quin és l'estat de salut del cinema? I quin futur espera un model cultural i d'exhibició que encara lluita per mantenir espai en l'era digital, no? El consum immediat, ja sabeu, tenim moltes plataformes, moltes maneres de veure cinema, veure sèries. Per això avui volen fer una xerradeta, ho farem amb Javier Pachón. L'altre dia me varen dir, idò, si vols xerrar d'aquestes coses, en Javier Pachón va molt bé. Idò, mireu, ell és director executiu i de programació de Cine Ciutat. Javier, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Gràcies per estar amb nosaltres, un poquet aquí.
No, gràcies a vosaltres per ser convidada.
A veure, com definiries la situació actual de les sales de cine a les Balears?
Jo crec que, bé, amb dades, les Balears estan un poc millor que la mitjana estatal, però, per tant, jo crec que sempre els illencs sempre ens ha mostrat molta estima pel cinema i per anar al cinema. I ho estem notant. Evidentment, a nivell estatal, encara hem de fer camí per arribar... Ja no tan sols per comparar amb xifres abans de la pandèmia, perquè això hi ha molt de detalls, però sí que hem de fer camí encara per arribar a un lloc on estiguem tranquils, diguem, no? I poder gaudir tranquil·lament de créixer i de trobar formes de seguir connectats amb la gent i que la gent sigui estimant anar al cinema.
Però tu ets més optimista o pessimista? És a dir, parlant de resistència o d'estabilització? Com ho veus?
Jo te diré l'expressió que sempre dic, que és sí. Que jo som cínic de pensament i optimista d'acció.
Vale.
Perquè, així, però jo som optimista, sincerament, perquè per anar un poc a les coses que xerràvem a la pandèmia... És veritat que la pandèmia mos va canviar els hàbits, és veritat que la pandèmia va fer que mon pare i mon mare tinguessin Filmin, que abans no tenien, no? Mos van apropar a les plataformes. Però jo penso que... I crec que les dades també estan allà. La pandèmia, amb el pas dels temps, també mos va demostrar dues coses més. Una és que nosaltres pensàvem que com consumidors volíem tot, no? Tenir accés a tot des de casa. Una caixa negra on tingués l'infinit de contingut. El tema és que l'infinit abruma molt. Per tant, tenim una broma dins el sector, que és que la sèrie o la pel·lícula més vista a qualsevol plataforma és la pàgina d'inici. Perquè mos passam més temps a la pàgina d'inici que veient contingut. És aquí on un cinema, especialment els cinemes de barri, però els cinemes en general, però ja t'ho dic, especialment cinemes propers que te coneixen, és on tenen una feina, una característica de conèixer-te, de recomanar-te cinema. Hi ha un escriptor que jo m'agrada molt, que ho deia de les llibreries, jo m'ho agaf, i que és veritat de les llibreries, jo m'ho agaf pel cinema. Si tu li demanes a una plataforma que te recomani una pel·lícula, te donarà 10.000 opcions.
Sí.
Si tu la demanes en el teu cinema de barri, te donarà l'opció correcta.
I realment les sales poden competir, però amb aquesta immediatesa, o han d'acceptar que el model d'assistència setmanal ja s'ha esgotat, que ja no... Normalment no veurem una sala de cine plena, a no ser, com jo deia, que sigui una gran estrena.
Bé, és que jo sí crec que hi ha optimisme allà i que es pot fer, perquè, de fet... És veritat que hem de canviar coses. Hem de canviar coses, per descomptat, que hem de canviar coses. Però són coses que també els cinemes ja han estat canviant i millorant des de fa temps. També és veritat que hi ha cinemes que es varen quedar un poc en l'exclusivitat del contingut. Un poc que el seu punt de valor era tenir les pel·lícules en exclusivitat. I això ja no és així. I això és una realitat que ens hem d'acostumar. Però... també han de fer feina com a cinemes, i ja t'he dit que n'hi ha cinemes tant a Balears com a la resta de l'Estat i a la resta d'Europa que ho venim fent des de fa molt de temps, que l'espai de cinema encara sigui un espai de convivència, de fer coses en comunitat, de fer coses especials. I nosaltres ahir vàrem posar, per exemple, una reposició remasteritzada d'ET en 4K en la sala gairebé plena. Avui duim en David Trueba per fer una xarra per la seva pel·lícula Sempre és invierno, però que tampoc s'ha de fer, vull dir, de tenir... I la sala està plena, vull dir que... I no sols és això, sinó també, i aquí és on està la feina, és el que nosaltres a Cine Ciutat particularment, però que té altres noms d'altres cinemes...
En parlarem ara, també. Sí.
Sí, no, però vull dir per això, no? Que, que no és només Cine Ciutat, que nosaltres ho anomenem comunitats. I és que és trobar... el col·lectiu d'interès de la pel·lícula. I pot ser una pel·lícula petita a nivell de pressupost i trobes que la gent ve a les sales. Per tant, el futur està per allà.
I la gent jove, també. Mm-hmm. Es podrien dir que la gent jove, dic, fins als 30 anys, 20, 30 sí. anys, són els que més està costant recuperar, per això de que poden veure a través de qualsevol plataforma... La gent vol píndoles petites, és com que costa més, no?, seure i la tradició de... Ja no he dit de menjar palomites, perquè se menja de tot en el cine, però sí. aquesta sensació de familiaritat, els joves, s'han fet una mica enfora? Són els que haurien de recuperar, estàs d'acord?
Mira, jo crec, i ho dic amb tot el carinyo, perquè jo sé que costa sortir sí. de dinàmiques, no? I això mos passa també amb els polítics, fins i tot a nivell europeu. Els joves estan tornant al cinema. Vull dir, és veritat que el que hem de posar un focus és més en els joves que tenen menys de 18 anys. Ah. Però els que són ara, que s'hi deuen generació alfa o tal, però la generació Z està tornant al cinema. I, de fet, hi ha molts d'articles que xerren de com, precisament explorant programacions d'especialitat, programacions en comunitats, i la generació alfa està salvant els cinemes. I, de fet, en Sergio i en Mateu, que teniu ara, són dos representants molt evidents d'aquesta generació i que els veiem, perquè els conec...
Estan escoltant ara mateix. S'acaben de seure i t'estan escoltant.
Bon dia.
Bon dia, què tal, Javier?
Crec que representen molt bé aquesta... És veritat que no... Ojalà, no? Tant de bo tots siguessin tan fidels com en Sergio i en Mateu, però tampoc és així, ni ha estat sempre... però representen molt bé aquestes noves generacions que volen l'experiència comunitària, que és l'altre aprenentatge que vàrem fer a la pandèmia, que és que mos agrada fer coses plegats. I a casa no ploram igual, no mos emocionam igual, no reim igual, i sí que mos vàrem donar compte, jo crec que els joves també s'han donat compte que fer coses en comunitat, i els cinemes són espais de comunitat, és una cosa que mos agrada molt, perquè som humans, en el final, i mos agrada connectar. I ja t'he dit que amb dades... La generació Z, especialment a programacions d'especialitat, està salvant el cinema. I jo t'he dit, en general, i te puc confirmar ja a títol a ca nostra, això és encara més evident, amb dades.
T'he dit que parlaríem, no?, també de CineCiutat, encara que siguin dos minutets, i d'acord amb el que tu estàs explicant, a CineCiutat apostau per versions originals subtitulades a espanyol, normalment, a cinema també d'autor, propostes menys comercials... La pregunta és una estratègia de supervivència fer tot això, que normalment no donen tot als cines, o precisament això és el valor afegit que pot mantenir vives les sales de cine?
Crec que... I he de dir que quan xerrava de CineCiutat abans no era perquè era hablar de mi libro, sinó per posar exemples sí. de casa, però que tenim, per exemple, Mos Negre a Menorca, que està fent una feina espectacular, està la gent de Cinètica i Eivissa... mitjançant el Cine Regio, i després tenim iniciatives també aquí a Rivoli, tenim a Augusta, no? Per tant, per això deia cinemes de barri, a cinemes de propers. Nosaltres, en el nostre cas, sincerament, a nivell econòmic, apostar 100% per la versió original és una cosa que mos dificulta l'accés, perquè la gent a Alemanya, Itàlia i Espanya, per raons evidents que ara no fa falta dir, som més de versió doblada. Però nosaltres, bé, consideram que la versió original és l'aposta que nosaltres volem fer i sabem que limitam una part del públic en això. Però no passa res, perquè també consideram que la gent que vol cinema en versió original ha de tenir l'opció. I després és veritat que apostar per altres cinematografies també és dir que no a dobbers, perquè Wicked 2 fa molt més dobbers, però nosaltres tenim uns objectius, una missió com a associació, com a empresa... que és donar un espai, és diversitat cultural i comunitat, i donar espai també a creadors i talent d'aquí. Per tant, això és el més comercial sempre? No, però sí que crec que de poc a poc, i això de crear comunitat, per això tenim gairebé 800 socis que mos donen suport, i per això, quan fem aquestes coses més especials, la gent respon, perquè crec que descobrir aquesta programació més alternativa, més diferent, no per alternativa i perquè s'hi agafa pasta, sinó perquè no és el que te diu la maquinària de màrqueting que has de veure, sinó perquè gent en la que confies te recomana coses, això és per això és que cinemes com CineCiutat, com Mos Negre, com el Regio i altres aquí a Palma, estem consolidant una comunitat que mos manté vius, i hem de millorar, vull dir, resistència encara. Encara no és estabilització. Mm. Encara seguim a resistència, però jo crec que arribarem.
Estan parlant amb en Javier Pachón, director executiu de programació a Cine Ciutat. Tenc una darrera pregunta, ja sé que faig d'advocat del diable, però anant al cine és K, seient-ho per sap com a K. Estàs d'acord, és K, i si això és un freno perquè la gent no omplesqui les sales?
Has fet dues preguntes, i t'ho dic perquè és molt important, sí, el matís. Has demanat si és K o si la gent ho percep com a K.
Mm-hmm.
K, jo penso que no és, objectivament. De fet, l'entrada de cinema està molt per baix del que ha crescut la inflació en els darrers 15 anys. Està molt estabilitzada. L'entrada fa 10 anys costava 7 euros, ara a Cine Ciutat encara 7 euros, a Ficine costa 7,80. Vull dir, per tant, no és K. El tema és que la gent té una percepció de que és K per una cosa, perquè les plataformes, en el principi, i hem de recordar, en el principi, volen posar uns preus, que és una tàctica que va fer Amazon des del principi amb altres sectors industrials, de tirar els preus per terra per acollir en el públic i després ja anar pujant. I, de fet, és un poc la broma que tenim tots, no? De quan me cobrarà Netflix i Disney Plus el mes que ve, perquè sí, continuen pujant preus, perquè no és sostenible la indústria amb aquells preus.
I ara, si me permets, sí, he de fer una pregunta,
no, clar,
una pregunta que és de rigorosíssima actualitat, ara que comentes això. Què penses,
just on anava, digues. Sí.
Què penses de la compra de Netflix, de Warner Bros., per 30.000 milions de dòlars?
Sí, és just on anava, vull dir, i crec que això és... Jo ho veiem, i les associacions han fet comunicats al respecte, ho veiem amb preocupació, però preocupació no tan sols per la part de cinemes, sinó per l'altra cosa que deia abans que nosaltres defensem, que és la diversitat. Concentrar indústries en pocs sectors mai ha estat una solució perquè existeixi diversitat i sostenibilitat econòmica per tots, sigui en l'automoció, sigui a l'audiovisual o sigui en l'àmbit de l'agroalimentació. I passen per tot. Per tant, amb preocupació, jo espero que les entitats que es dediquen a la competència actuïn i que el manco l'actuació, com a molt manco, garanteixi diversitat en la producció i accés en el públic, que ja t'ho dic, pujant dels preus constantment, la gent està passant del que sabien que passaria. Un, que pujarien els preus perquè no és sostenible. Dos, que la gent tornaria a la pirateria a pujar els preus perquè s'han acostumat a pagar menys i a tenir aquesta percepció de que el cinema és car. Per tant, ara bé, també de dir, encara que la percepció, que l'objectivitat digui que l'entrada no ha crescut, els cinemes han de fer molta feina i han de fer inversions perquè l'experiència del públic en el cinema sigui de qualitat. Costis entrada 7 euros, 8 o el que sigui. O 3,90 com costa els dimecres, o entrades gratuïtes si ets soci de Cine Ciutat. Però que han de fer inversions i millorar perquè sigui atractiu venir al cinema. Ara també he de dir, i això si m'ho permetreu, que com a qualsevol altra indústria també han de rompre amb aquesta excepcionalitat que té Espanya, on no hi ha suport a l'exhibició cinematogràfica. No hi ha suport en els cinemes. I si hi ha suport en el pla Moves perquè es venin cotxes, i no passa res perquè és desenvolupament industrial, també poden haver incentius perquè les sales millorin. I no és que mamà Estado viene a salvar a la cultura, és que som una indústria més i volem millorar.
I de moltes gràcies, Javier Pachón, director executiu i de programació a Cine Ciutat, per aquesta xerrada de cine. Nosaltres continuem en cine, o sigui, si te vols quedar aquí escoltant una mica IB3 Ràdio,
sí,
és el moment perquè arriba Ningú no és perfecte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i us deixo en bones mans, que ho tenim ben segur.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
I doncs sí, arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, una secció dedicada en el cinema, avui molt de cinema en el nostre programa, i jo, Sergio i Mateu, la primera pregunta que vos faria avui, abans d'entrar en Bolívar, en el tema que parlarem, perquè tenia gana de vos, ja per fer-vos aquesta pregunta, que és el que vam de demanar en Pachón. Qui haurà prescut aquesta compra de Netflix a la Warner Bros? O sigui, una cosa de loco, no és la Warner Bros que ha comprat la Netflix. No. Que per ell lògic. Uh-huh. No. És ja. Netflix que s'ha gastat 30.000 milions de dòlars, uh-huh. que se diu aviat, en comprar Warner Bros.
Sí, és la pregunta ara que tothom se fa del món audiovisual, de tant directors, productors, tothom, què succeirà en la indústria audiovisual, què succeirà en Netflix, què succeirà en HBO, que és, és una plataforma que competeix directament amb Netflix.
I que, de fet, té el catàleg de Warner.
Correcte.
És a dir, que o se traspassa o... Bé, n'hi haurà aquí un...
Que, de fet, ja hi va haver una fusió, perquè antes hi havia Max... i HBO, sí, llavors se van fusionar HBO i Max i ara desapareixerà HBO bueno, desapareixerà, m'imagino, no sé què passarà, vull dir, veig que la indústria s'està
concentrant.
Sí.
Totalment, això ja va succeir un poc quan Disney va comprar Fox. O sigui, però és que les grans corporacions estan comprant altres grans corporacions i en quedaran un parell i veurem què succeeix ara.
Això és bo, oi?
Per jo, personalment, crec que és dolent. Ho explicava molt ben Javier, molt millor del que ho podem explicar nosaltres, que crec que a nivell industrial produirà uns fets molt concrets que és, bàsicament, falta de diversitat, falta de valor crític per part de la producció, és a dir, no se faran pel·lícules de risc, per dir-ho de qualsevol forma, o sigui, si tens una fórmula molt... En un Netflix és possiblement de les plataformes que té una fórmula tant a nivell de producció com d'estil, més marcades. No pots rodar segons en quines càmeres, tu has de rodar amb càmeres que estiguin validades per Netflix, has de rodar d'una manera molt concreta. Sí. Tant a nivell tècnic com a nivell formal, Netflix té un...
Sí, ara, per exemple, en Guillermo del Toro, que va fer Frankenstein, va haver de gravar d'una tal manera perquè Netflix li acceptàs la pel·lícula.
I de fet, se veu, crec. És a dir, tu la veus i és una bona pel·lícula i és de Guillermo del Toro, té aquesta autoria, però sí que té un filtre Netflix. I tu veus la fotografia, els efectes...
Què dius?
Té una sort de filtre.
Tan potentes, tan de poder té Netflix.
Ja ho veig.
30.000 milions d'euros. No. I n'hi han quedat a bola, encara.
L'únic bo que realment que ens ha oferit Netflix, o sigui, moltíssimes coses bones, no me l'interpreteu, però la gran... Lo més positiu de Netflix és precisament que ha tingut la capacitat econòmica per donar-li aquella finestra de directors que potser altres grans estudis no podien pagar-li la pel·lícula, com Martin Scorsese, com David Fincher, com ara Guillermo del Toro.
Cuarón. Han tingut... Bé, tenien aquesta aposta anual, pràcticament, no? d'una gran pel·lícula, d'un director, un autor, per donar... Tenir un poquet aquesta imatge de que també fan cinema autor, però és vera que...
I per fer la carrera en els Oscars, no? Sí, intentaven tenir aquesta pel·lícula més autoral per poder arribar en els Oscars i intentar competir d'una forma més consolidada la secció de millor pel·lícula, la secció...
Que diuen que Frankenstein serà una de les pel·lícules premiades.
Té sentit, sí. Ho xerrarem quan arribin les nominacions dels Oscars, però sí, segur que hi haurà bastantes nominacions per Frankenstein.
Idò, si vols pareixer, entrem amb olivetes, amb el tema d'avui, que mos presenta, com ja sabeu, en Mateu i en Sergio. Avui parlant de The Commitments, ja ho diran.
Correcte.
Que és una pel·li ambientada a Dublín, dels anys 90, on un grup de joves decideix muntar una banda de soul per fugir de la rutina i sentir-se vius. I és una pel·li amb molta música, humor i molt de sol. Per què heu triat aquest tema?
Bueno, qui pugui escoltar la cançó que està sonant ara mateix, Peter Gunn de Blues Brothers, per nosaltres la música és molt important i en concret és blues, el soul i aquesta música negra, eminentment negra perquè surt de la raça afroamericana en el segle XIX i després a mitjans del segle XX, el soul. És molt important per nosaltres i quan s'ajunten les dues coses, cinema i soul i blues, ens encanta. I precisament The Commitments és un exemple clar d'aquestes pel·lícules de soul, de blues, de cinema en el seu màxim nivell.
És una pel·lícula que, com diu Mateu, ens encanta, que és un pel·liculon i veritablement reivindicable, perquè a més és una pel·lícula que no, és a dir, no és molt coneguda, és molt coneguda, però no és una pel·lícula d'aquestes de...
Molt comercial de tota la vida.
Exacte, no és la més comercial del món. I a més, pertany a la filmografia d'un director que ens encanta també, que és Alan Parker, que ens pareix que és un altre d'aquests directors autors reivindicable i que no és d'aquells que se te venen els cinc primers en el cap.
És el director de en el nombre del padre o en l'Espresso de medianoche?
No, l'Espresso de medianoche. El nombre del padre també és irlandès, és d'en Jim Sheridan, vale, que és de Mi pie izquierdo, i... però aquesta, efectivament, és de l'Espresso de medianoche, és de fama, la pel·lícula. pel·lícula, no la sèrie, que després se va fer la sèrie, i bé, és una pel·lícula que, com diu en Mateu, és que també té tot aquest interès, que és la història també que volíem contar de la música, perquè és la pel·lícula que genera un grup musical, a més, molt exitós, que és The Commitments, i això és un grup que només té un disc.
Correcte, o sigui, bueno, després van fer aquella segona part, van fer un àlbum de la banda sonora o de les cançons que sonen a la pel·lícula, perquè realment no hi ha cançons originals.
Sí, són no, tot... banda sonora original.
Exacte, és... són adaptacions de Otis Redding, de Wilson Pickett, de Sam Cooke, o sigui, els grans de soul, de anys 50 i 60, agafen aquelles cançons i les canten el grup que la idea dins la pel·lícula, després fan el disc, el graven amb estudi, en totes aquestes cançons, i de l'èxit que té el disc, de totes les ventes que té, en fan un segon.
Ahir el vaig escoltar i me vaig enganxar.
És que...
Estens que escoltava les cançons, que algunes sonaran i vosaltres les podeu tirar quan vulgueu.
Sí, no, tira aquí. Són bona intimidada de cançó, anem a la segona cançó, per exemple.
La de Mustang Sally.
Aquesta és la més mítica, sí.
Mustang Sally. Aquí este veu que estem escoltant, que a més...
Jo estic ballant.
Jo també, tinc els peus aquí davant. Exacte. Aquesta veu tan potent i tan... no sé, té com tot una vida darrere quan l'escoltes, és d'en Andrew Strong, que només tenia 16 anys quan va fer la pel·lícula.
16.
Pareix que du 16 allà de cama i cotitzats, però no, són 16 anys.
Exacte.
És increïble, té aquesta energia... Bueno, l'energia que s'ha de tenir per cantar soul, no? O sigui, aquesta veu, aquesta personalitat, no diríem que és un supercantant, no té una veu melòdica i pot arribar a unes notes que no arriben nius, però té aquesta personalitat, aquesta veu, que és tan important en aquest tipus de música, i en 16 anys ja la tenia. O sigui, és algo prodigiós, o sigui...
I és màgic, com és màgic, bé, perquè ell és cantant, no?, la veu d'aquest grup, però és màgic quan t'atures a cada personatge i a cada integrant d'aquesta banda, d'aquest grup, perquè, per exemple, bé, un personatge mític, que estic segur que, a més, en Mateu
m'encanta,
molt important, que és el personatge de qui vegi la pel·li se'n recordarà, d'en Joey de Lips, que és un home que arriba a la seva... perquè és molt interessant també en la pel·lícula com veient tota aquesta part del càsting per tratar d'escoir quines persones seran els integrants del grup.
Banda, sí.
I és molt interessant també pensar com aquestes mateixes persones, que no són actors com a tal, molts han fet carrera després, però, bé, no uns quants, per exemple, el guitarrista va ser després el protagonista d'un altre musical o pel·lícula musical com els Once, és a dir, que han seguit fent carrera, però clar, tu ets present a la seva part del càsting i ets conscient de que ja s'ha fet abans per trobar les persones que faran el grup. És interessant aquest diàleg, i en concret en Joey de Lips apareix després a la seva moto i té un missatge claríssim.
Sí, sí, ell ve enviat per Déu per dur el soul en els dublinesos, perquè això succeeix a Dublín, efectivament, i de fet, suplantatgen ells mateixos que fem cantant música negra a Dublín, i el protagonista, que és el manager, ho diu, és que los irlandeses somos los negros de Europa, los dublineses somos los negros d'Irlanda, i los de Dublín del Norte somos los negros de Dublín. O sea, tenen claríssim que, efectivament, ells han nascut per cantar a soul, i que ho duen a les venes i que ho han de cantar. I, de fet...
M'encantau, sou molt friquis.
Jo els escolto xerrar, que també en parlat, perquè vull dir, és una conversació que podrien tenir fàcilment ells tots sols una hora, sí, de programa. Vull dir, una altra cançó, vinga, la tiram.
Take Me to the River.
Bé, tots són clàssics, el que deia en Mateu. No és una banda sonora original, sinó que tu estàs tota la pel·lícula disfrutant de clàssics antics, i a més amb una energia tan particular i tan... Tu veus la pel·lícula amb un somriure a la Chiara, perquè té una energia que només pot pertànyer no en aquesta música, que sí, sinó en aquestes persones que conformen el grup.
I en aquesta edat, no?
Clar, exacte,
és molt optimista, és a dir...
I molt juvenil, o sigui, hi ha unes escenes importants que el guitarrista s'electrocuta, se'n va a l'hospital, i després d'aquesta electrocució i d'estar mig mort, sí, el fiquen en una cadira de rodes, el treuen de l'hospital i tothom està rient. Saps? Algo que només se pot concebre tenint de 8, de 9 anys.
Sí, aquesta locura, sí, 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 que pertanyen a aquesta energia que deia, no?, d'aquesta joventut, i l'optimisme que deies té un optimisme, a més, que crec que és molt poètic, perquè sí, és molt optimista en el sentit que és gent... És una pel·lícula molt proletària, com és el cinema de Alan Parker, i és gent que no té treball, que no, a més perquè no hi ha treball, no perquè siguin persones que no volen treballar, però troben aquesta passió tots junts i és molt bonic, crec, aquest optimisme, perquè xerren en la conclusió de la pel·lícula, no, de... perquè a més és un grup tan gran, són tan integrants, que és impossible que això surti bé, perquè no se pot. Quan s'ajunta tanta gent sempre n'hi ha problemes. De fet, es bateria se'n va perquè diu, no, jo estoy con la condicional, no?
Sí, tengo la condicional y le voy a partir la cara al cantante, entonces, como no quiero volver a la cárcel, yo lo dejo, sí, lo siento. Exacto. Sí,
sí. I el molt bonic és aquest missatge final del manager, que el que diu és, ho hem fet, ho hem intentat, hem arribat fins a X punt, no sé quin, no sé si hem triomfat o si podríem haver arribat, però probablement si haguéssim tingut més èxit ens haguéssim perdut la poesia de tot això.
Vinga, tenim temps per tirar-se darrere cançó. Teniu un minut.
I amb aquesta que veurem, que també... Moment, que Mateu...
Sí, perdona. Són moltíssims integrants i hi ha algo molt interessant d'això, que és un gran director és capaç de donar-los un moment icònic a cada un dels personatges perquè els identifiquen fàcilment. Tots els personatges estan molt marcats per la seva personalitat i per lo que fan, per els seus instruments, per la veu, per el saxo, per el piano, i tots tenen una resolució, tots els personatges. I això és algo increïble quan xerrant de pel·lícules de tantíssims integrants, no? I Alan Parker és un mestre i ho demostra amb aquesta capacitat narrativa.
Sergi i Mateu, ha estat un plaer una setmana més, m'haurà passat volant aquesta secció, això és bona senyal perquè és entretenguda. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per haver estat en Nautor, gràcies Marga Cifra per estar en el control tècnic, gràcies Juanmi, fins demà a les 9 en punt de matí, que torna la gran vida, però de 3 hores. Demà, programa intensíssim també, com és d'avui, molta de gent.
Molta de gent, i demà escoltareu Veus de carrer també, clar.
Com cada setmana, senyores i senyors, adeu-siau.
A IB3 Ràdio, la gran vida.